Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quatre llibres sobre la taula, literatura infantil i juvenil, i acabem, em sembla, avui amb un últim, que és de poesia, poesia infantil.
Sí, sempre intento portar algun de poesia, doncs avui també.
El primer de tots que podríem comentar és Críctor, aquest és el nom, és d'un escriptor il·lustrador francès, Tommy Ungerer.
Sí.
I a partir de 5-6 anyets és un llibre, Anna, que ja es pot començar a llegir, aquest.
Sí, bé, tant nens com pares s'ho passaran bomba amb aquest llibre, perquè és molt, molt divertit, està ple d'humor i ple d'ironia. Us he de dir que ens ha arribat nou a la biblioteca, perquè és una nova edició, però aquest llibre s'havia fet ja la primera publicació a l'any 1963.
Déu-n'hi-do.
Ja té anys, però bueno, l'editorial Calandraca l'ha volgut recuperar i li donem gràcies a l'editorial perquè és un gran llibre. Us explico una miqueta la història perquè vegeu de què va.
Una història, perdona, Anna.
Sí.
No, és el Cavaller Fantasma que està basada en fets reals.
Sí, sí, aquesta no. Aquesta
és molt humana i parla dels animals.
Sí, i espero que no sigui una història real perquè, bueno, ja veureu.
No convindria.
O sigui, no, millor que no. Doncs bé, l'autor ha posat tota la història dins una ciutat francesa, no ens diu quina, però sí que ens la presenta amb els dibuixos, doncs, com molt educada, una societat molt educada, molt tocada i posada, podríem dir. Gent que no s'atreveix a preguntar per no ser maleducat i tot molt correcte. Doncs bé, dins d'aquesta societat que ens la presenta l'autor mitjançant els dibuixos, trobem un personatge, que és una senyora gran que té un fill que està a l'Àfrica. I rep un regal del seu fill, i aquest regal és una serp. Bé, per això et deia que espero que no sigui real, perquè podria ser una mica problemàtica la situació, eh?
Bé, fins aquí pot haver-hi algú a qui li agradi que li regalin una serp, Anna,
sí,
eh?
Sí, sí, però el que ve a continuació no. El que fa aquesta senyora és comprovar que aquesta serp no sigui verinosa, no sigui perillosa, i quan descobreix que és una boa, doncs decideix que la tractarà com qualsevol animal domèstic, qualsevol animal de companyia. Uh-huh. Però jo penso que passa una miqueta aquest límit i la tracta com si fos un fill, sí. Perquè li dona el biberó, quan es fa més gran la porta a berenar a un dels restaurants més elegants, la porta a l'escola, bé, fa coses que normalment un animal domèstic no fa.
Voldríem ser una boa en aquell moment.
Sí,
nosaltres.
i tant, perquè
la cuidat així de bé.
És que la mima, és que no és cuidar-la ja, és mimar-la. Doncs bé, per què dic que és molt divertit? Doncs perquè dins d'aquesta societat tan tocada i posada i tan seriosa, ens sobta moltíssim que la gent no pregunti, no se sorprengui de veure passar una senyora pel carrer acompanyada d'una serp. I bé, l'autor ens posa en situacions com molt extravagants, molt estrafolàries i molt, molt divertides, que realment quan estem mirant els dibuixos acabem somrient perquè realment és molt divertit.
Aquest llibre, com dèiem, Anna, en relació amb els animals, de fet un interès pel món animal que té l'autor ja en altres obres com Emili o Orlando.
Mm-hmm, sí.
Però Críctor potser destaca més per algun aspecte?
Jo crec també per aquesta petita crítica a la societat francesa, jo crec, que potser els nens no ho veuen a primera vista, però si coneixem una miqueta la història de l'autor, doncs sí que ho entenem. I és que l'autor va estar, abans de fer llibres per infants, va fer còmics per adults, on reflectia doncs, tota l'ambient bèl·lic que estava vivint en la seva època. I ho denunciava, no estava gens d'acord. Quan va acabar la guerra, va decidir marxar a Nova York i bueno, va començar el seu èxit amb llibres infantils, d'acord? Però aquesta societat americana tampoc li agradava gaire i va reflectir en els seus llibres tot el que ell deia que era una societat molt falsa i bastant frívola. O sigui que en els seus llibres sempre hi ha una mica de crítica social a una societat o a algun punt de la societat que no li agrada gaire. I jo crec que en aquest llibre, quan veiem la societat francesa tan peripuesta, no, com diríem, doncs és una mica una crítica també.
Estem tornant, per tant, a l'any 63, com dèiem, on es publica per primera vegada aquest llibre.
Sí.
Passem ara sí a la història basada en fets reals, el Cavaller Fantasma, per cert, aquest llibre de Críctor que ara deixem de comentar, un llibre que té 36 pàgines, Anna, d'aquests de tapa dura, que han de resistir al domini dels nens i nenes de 5 i 6 anys, eh?
Sí. Jo penso
que fa una tapa dura,
aquestes edats. Sí, i a més és una, té una dimensió que, bueno, és una grandària que és molt còmoda per un nen, per manipular el llibre, sí.
Com dèiem, el Cavaller Fantasma de Cornelia Funke, Funke, que de nena, de ben petita, he pogut trobar, Anna, que volia ser astronauta, pilot. Sí. Després volia ser la dona d'un cap indi. Finalment va acabar estudiant pedagogia i s'acaba convertint en il·lustradora infantil, Cornelia Funke.
Sí, sí. Per això jo penso que tota aquesta fantasia que tenia de petita i aquests desitjos que potser eren una mica extravagants també ho reflecteixen als seus llibres, seguríssim, perquè ha creat mons fantàstics que atrapen molt als nens. Diuen que els que són escriptors de literatura infantil mai han volgut ser escriptors i autors de literatura infantil. O sigui que, que no sé, però bueno, acaben sent i boníssims.
No hem de treure el titular, no? Però que si arribi per publicació a ser un escriptor o escriptora infantil.
Sí, sí.
Té la Cornelia Funke una trilogia, Mundo de Tina.
De tinta, perdó.
Sí. Després Regles, però també hi ha aquest Cavaller Fantasma, que és el que trau el lector. Un lector que hem de dir, Anna, que aquí ha de ser ja una mica més grandet, del que recomanaven per críctors de 5-6 anys aquí.
Sí.
Potser un parell o 5 anyets més i els hem de guanyar per llegir aquest llibre.
Jo el posaria a partir d'11-12 anys, més que res perquè tracta el tema de la por, ha aconseguit un ambient de misteri i de por que potser per més petits encara és una mica fort i una mica que encara no, encara tindríem por llegint les pàgines. L'he portat més que res perquè la Cornelia Funke no necessita ja més
presentació,
però simplement per dir als lectors que són fans de Cornelia Funke que ja ens ha arribat aquest últim llibre. I us explico per què enganxa, em preguntaves, no, la història. Primer de tot perquè són una història que tota la història no va passar a la realitat, però sí que hi ha personatges de la història real. Us explico una miqueta. És un nen que no està gaire d'acord amb la seva mare, que acaba de trobar un nòvio després de la mort del seu pare, no està gaire d'acord amb aquest fet i comença a portar-se molt malament. La mare decideix que el portarà a un internat, a Salisbury, i allà passarà uns anys. Quan arriba a l'internat no li agrada gens, està clar, no li agrada ni els companys d'habitació, ni els professors, ni res de res, i comencen a passar els dies sense que passi res. Quan arriba el sisè dia, troba durant la nit a la seva finestra tres cavallers que són tres fantasmes i un d'ells va a cavall. I li diuen que han vingut a matar-lo perquè porta el mateix cognom que el senyor que els va matar a ells. I aquí comença tota la història. Ell decideix que ha de trobar algú que li ajudi a vèncer aquests fantasmes i la persona que troba és una nena que també està a l'internat, que té una àvia que sap molt, com totes les àvies, i que l'àvia sap una miqueta la història d'aquests tres cavallers i els explica que tan sols podran aconseguir doncs, vèncer-los si parlen amb un cavaller bo que els ajudi amb tota aquesta situació.
Per tant, és una lluita del nen, del protagonista, contra aquests tres fantasmes que van a cavall,
sí,
però amb aliats, com dèiem.
Exacte. El nen. Sí, exacte. També és una història d'amistat, perquè sense l'ajuda de l'avi i de la nena no podrà fer res, i sense l'ajuda del cavaller bo tampoc podrà fer res. Però hi ha un problema, que el cavaller bo aquest amb el que ha de parlar està mort des de fa molts i molts anys. Bé, no explico res més.
No,
però bueno, és una història de misteri, de màgia i també, com deia, d'amistat. Però és molt important, sobretot a les novel·les de la Cornelia Funke, tot aquest tema de l'amistat, perquè sense amics no arribem a fer res mai.
Com dèiem, Anna, partint d'uns fets reals, sempre té més complexitat el fet d'escriure una història que es basi en fets reals i que sigui un èxit. I en aquest cas, el Cavaller Fantasma de Cornelia Funke ho és.
Sí, i de fet, això que comentaves que és una complexitat, ella ho entén, l'autora ho entén, i el que ha fet és glossar un llistat ha glossat els noms de tots els personatges que apareixen al llibre perquè els nens puguin entendre quins són els personatges reals i quin significat tenen a la seva història.
A la pàgina 217 de 264 que té el llibre,
sí,
hi trobareu informació sobre personatges reals que apareixen a la història, llocs i també alguns conceptes que ajuden a entendre aquesta obra. Per cert, que el deixa en mans de Friedrich Hetzelmann quant a la il·lustració, que es veu que aquest home es va prendre un any
per
només aquest projecte perquè fa 22 dibuixos d'aquarela, que són els que trobem si obrim aquest llibre del Cavaller Fantasma.
Mira, bueno, no els podeu veure, ara li estic ensenyant els dibuixos
a Sergi. Penjarem la fotografia a 3w.cugat.cat/ràdio perquè puguin veure-la.
Sí, en realitat, bueno, ja ho veus, aquestes il·lustracions són fantàstiques. Jo no me les penjaria de les parets de casa perquè realment són força... no tètriques, però sí que ajuden a tot aquest ambient de misteri i de por que il·lustra l'autora amb el text. I bé, jo ja entenc per què va trigar tot un any per fer aquestes aquarel·les, perquè és que combinen amb el text i li donen una gran força. Sí.
Canviem, Anna?
Sí, vinga.
Perquè s'acosta un front fred que deixarà neu a cotes baixes. No estem fent la previsió del temps per aquesta setmana. És el títol del tercer llibre que avui volem comentar amb l'Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirassol, Marta Pessarrodona, una obra de la Dolors Garcia i Cornellà, escriptora catalana de literatura infantil i juvenil, que gairebé tota la seva obra l'ha dedicada a l'escrita en llengua catalana.
Sí.
Amb aquesta novel·la, Anna, estaríem parlant de novel·la juvenil, columna jove, de fet, l'editorial Columna, en el seu apartat jove, treu aquest llibre, que va ser Premi Ramon Muntaner l'any 2011 i també Premi Crítica Serra d'Or de Literatura Juvenil el 2012. Per tant, ens trobem davant d'un gran llibre, davant d'una gran novel·la juvenil amb s'acosta, un front fred que deixarà neu a cotes baixes.
Sí, fa unes setmanes us vaig portar l'altre premi, també Ramon Muntaner, que era una princesa, La princesa invisible, que tractava de tres generacions de dones i bé, amb els seus problemes. Doncs bé, aquest és l'altre premi.
Seguim en premiat.
Sí, és l'altre premi, que també és una història molt real, i però té, bueno, tracta de temes absolutament diferents. Recordes aquell dia del 2010 que va nevar tant, el dia 8 de març, que va nevar tant i ens va deixar tot Catalunya...
Nevada inesperada per tothom.
Exacte.
Fins i tot a la capital, a Barcelona.
Sí. Doncs aquest llibre s'ambienta en aquest dia, nit d'aquest any 2010, el dia de la nevada. Què passa? Quina història tenim aquí en un llibre que té 130 pàgines com a molt? Doncs trobem un munt de personatges que, passant per un poble de Girona, es queden atrapats bueno, per culpa de la neu.
L'escriptora gironina, hem de dir.
Exacte, per això...
ubica la història a la seva ciutat natal.
Exacte.
Ja està bé.
No, i tant, perquè sembla que sempre passen les coses a Barcelona, i no, fora de Barcelona passen moltes coses i molt i molt interessants.
També hi va anar aquell dia i segur que més que a Barcelona.
Sí, doncs bé, aquest seguit de personatges que es troben en aquell poble gironí per casualitat, es queden sense poder marxar d'allà i troben una masia que pensen que els hi poden ajudar i els poden doncs, tenir allà durant tota la nit per no estar a l'intempèrie. Doncs bé, sí, els acullen i es troben tots els personatges dins la masia i passen la nit. Personatges com un grupet de joves que anaven d'un poble a un altre i que portaven una monitora perquè venien d'excursió, o també fins i tot una prostituta, o alguns veïns que són molt grans, són vells del mateix poble, que pensen que potser passant la nit en aquella masia es troben més acompanyats. Bé, un munt de personatges molt, molt diferents que quan passen la nit a la masia comencen a explicar-se històries. Jo he fet una miqueta la comparació amb el que passava quan anàvem de colònies i arribava la nit. Doncs potser que amb el company de llitera no tenia res a veure, potser no ni tan sols havies parlat mai, però la nit doncs, feia doncs, aquest ambient que començaves a parlar, explicaves coses i potser explicaves més coses al company aquell que no coneixies de res, més coses que la teva pròpia millor amiga. Doncs aquí passa el mateix. Es troben en una nit, no es coneixen, comencen a parlar i a narrar-se històries i comencen doncs, a descobrir històries que mai havien parlat ni mai havien explicat a ningú.
Històries molt personals, Anna?
Molt, massa. Potser a vegades històries que ells volen desfer-se com si fossin dimonis i alguns ho aconsegueixen, però d'altres no, perquè hi ha dimonis que a vegades acompanyen a les persones durant tota la vida. Llavors, hi ha una evolució dels personatges molt interessant. En només 130 pàgines, ja us dic, però al final de la història els personatges acaben sent diferents, tots ells. Han fet una evolució, doncs, no sempre cap a una evolució positiva, però sempre acabaran canviant.
surten, acaben sortint d'aquesta masia en la qual s'han refugiat de les neus en cotes baixes?
Sí, clar. L'aventura comença però amb la nevada, però tothom sap que després de la nevada vindrà el sol i podran marxar.
I tothom marxarà a fer les seves vides.
Sí.
Aquella nit de colònies, com deies tu, que
sí,
podríem comparar,
sí,
quedarà allà amb les confessions que hi hauran fet
a
certes persones fins aleshores desconegudes.
Exacte. El que és interessant no és l'aventura que puguin passar, sinó aquelles històries narrades que escoltaran tan joves com grans dins aquella masia.
Aquest llibre s'acosta a un front fred que deixarà neu a cotes baixes, com dèiem, és novel·la juvenil a partir d'uns 13-14 anys, ens diu l'Anna, i escrit per la Dolors Garcia i Cornellà, que de moment només la trobareu fent novel·la infantil i juvenil. Mm-hmm. Diu que és com si troba gust, tot i que no descarta algun dia escriure literatura per adults.
Sí, tant de bo, perquè si ja ens agrada la novel·la juvenil, els adults que igualment podem llegir la novel·la juvenil també volem alguna d'adults.
De moment, però, com dèiem, des que va guanyar premi l'any 85 amb l'obra Albert, no ha parat d'escriure per al jovent. Ja té una cinquantena de títols publicats, alguns reeditats a més diverses vegades. Vaja, també una escriptora, parlàvem de Cornelia Funke, que ha estat premiada en moltes ocasions, aquesta gironina, Dolors Garcia i Cornellà, també. I anem a per l'últim, ja, Anna.
Sí?
Anem a per l'últim llibre, avui d'un autor mexicà, Ramon Suárez, com dèiem, l'apunt de poesia avui a l'Espai de Literatura del Sant Quatrefons, poesia infantil amb paraules per armar tu canto.
Sí, bueno, m'ha agradat portar-lo perquè sempre rebem a la biblioteca llibres que han guanyat el Premi de Poesia per a Niños de la ciutat d'Orihuela. És un premi com qualsevol altre, però a mi sempre em fan descobrir autors nous. Per nosaltres són molt propers als autors catalans, però a vegades doncs, els que escriuen en castellà o són mexicans, escriuen en castellà però no són catalans, ens són una miqueta desconeguts. I bé, amb aquest Palabras para armar tu canto coneixem, jo almenys he conegut el Ramon Suárez, que no el coneixia abans. I fa, bueno, és un recopilatori, perdó, de 26 poemes i que ho divideix en tres parts. Una per molt petits, que són cançons o repeticions molt curtetes, l'altra que són una mica d'embarbussaments, de jocs de paraula, i l'altra és com poemes musicats, diríem. Quan fas la lectura és com si estiguessis cantant una cançó. I una cosa molt important també, així ràpidament, són les il·lustracions de la Cecília Rébora, que tampoc la coneixia, també per mi és un descobriment.
Dos descobriments en un.
Sí, o sigui, perfecte, vamos. Doncs les il·lustracions són genials. La veritat és que a vegades vas passant les pàgines, t'oblides una mica també dels poemes i comences a gaudir només de les il·lustracions. Ha agafat el tema principal de cada poema i ha fet un desplegament de dibuix, de color i d'animals i natura, perquè molts dels poemes parlen de natura, que és realment molt, molt interessant.
Atractiu visual, doncs, també pels infants, Anna, perquè s'enganxin a la poesia. I, a més, ho remata amb un homenatge a Lope de Vega i també passa per la poesia clàssica castellana del conegut Siglo de Oro, el Segle d'Or.
Sí, exacte. Les últimes pàgines van dedicades a Lope.
Mèxic, l'estat espanyol sempre té aquest lligam. Com dèiem, Ramon Suárez també no es descuida, doncs, de Lope de Vega i de la poesia castellana del Segle d'Or. Alguna cosa més a comentar d'aquest Palabras para Amar tu Canto? O animar els santcugatencs a continuar agafant poesia de la biblioteca de Mirasol i de la del Mil·lenari.
Sí, ja sabeu, sempre intento...
Abril Ferreter, el Mil·lenari encara...
Sí, bueno, hi ha gent que encara...
Ja vam dir amb la Pepa Forn l'altre dia que la vam tenir al programa que la gent ha canviat el xip, ella estava molt contenta. Ara, a mi m'ha sortit Mil·lenari, però vaja.
Sí. Bueno, hi ha gent encara que diu Mil·lenari, de corrents, diu, no, Gabriel Ferreter, dius, vale. Doncs bé, a qualsevol biblioteca tenim poesia i la podeu venir a agafar, llegir i a cantar a qualsevol moment, ja sabeu.
Anna Mael, directora de la Biblioteca de Mirasol, Marta Pessarrodona, moltes gràcies, ja ho saps com sempre, per venir fins aquí, fins als estudis de Cugat.cat i apropar-nos a aquesta hora a un espai per la literatura infantil i juvenil. Fins d'aquí 15 dies.
Gràcies.
petit.